col·lectiu de dones feministes, anticapitalistes i revolucionàries. Així és com es defineix l'associació Hora Bruixa, que enguany compleix 12 anys lluitant contra el sistema patriarcal. Avui ens acompanyen la Maria Gordillo. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I la Martina Bo.
Bon
Molt
dia.
Bon dia. Veterania i joventut, podríem dir, barrejades en aquesta entitat?
Sí, la clau del futur, no?, una mica. Sí, l'èxit.
Expliqueu-nos com ha canviat, sobretot tu, Maria, que tu ja portes més temps i tens més bagatge a l'entitat, com ha canviat la societat després de l'òptica feminista en aquests 12 anys?
Clar, a nosaltres sempre ens agrada explicar-ho també una mica com fent el paral·lelisme amb el naixement del col·lectiu, no? Quan Hora Bruixa neix, jo crec que Sant Cugat ho rep amb molta crítica en algun sentit i amb bastant de rebuig, no? En aquell moment, jo me'n recordo, no?, que ser feminista volia dir, hi havia molts mites, no? Ser una dona peluda, que menjava nens, no?, que una cosa que les rebutjava, amb la que molta part de la societat no s'identificava. I aquests 12 anys, l'evolució d'aquests 12 anys, és claríssim, no?, ser una cosa residual on els 8 de març ens manifestàvem 50 persones literalment, no?, amb torxes per semblar una mica més, a mobilitzar 3.000 persones en una vaga general feminista, a fer actes, a que tothom es posés en boca el feminisme i se'l fes seu i l'adaptés. Per tant, els canvis han estat moltíssims, no?, de ser una cosa minoritària a créixer i a veure de quina forma seguim batallant ara perquè no es perdi el feminisme.
La Maria ha dibuixat pràcticament una bruixa. No? No sé si el nom d'on prové.
El nom de la bruixa ve una mica de la genealogia pròpia, no?, de Maria Mercè Marçal, de les feministes que abans que nosaltres van intentar obrir, com diuen, portes, no?, en aquest cel tancat. Llavors, en el seu moment, quan les companyes van iniciar el col·lectiu, tenien com Leo Messi un mocador amb molts noms possibles. Aquest mocador encara el conservem. Hi havia noms molt diversos. Alguns jo crec que ens faria vergonya i que per sort no vam acabar escollint, i dels que sempre fem broma, i la bruixa va acabar sent l'escollit.
La Martina, que és, diguem, de les noves generacions que s'incorporen a Hora Bruixa, fa 12 anys, el feminisme a què et sonava, tu?
Jo tenia 8 anys, era bastant petita, però per aquella època jo me'n recordo de que era la feminista de la classe i era de barallar-te amb tothom, tothom et deia coses, tots els nens de la classe es posaven en contra teu, o sigui, sempre era com que ho havies de mantenir com en secret, perquè si no et miraven com super raro i sí, tota aquesta convicció de que et deixes els pèls llargs, de que portes el cabell tenyit, de que no sé què, i era com una visió molt, molt negativa i molt com de persona rara, i s'ajutaven com moltes coses i es rebutjava molt.
O sigui que ja tu tenies aquest esperit de molt joveneta, no?
Sí, aquest, sí, la veritat és que sí.
Aquest instint d'una mica de revolucionària, de supervivència, d'haver de reclamar allò que consideraves, no?
Sí, o sigui, jo també vaig créixer en un entorn bastant religiós, llavors hi havia moltes coses que jo veia que potser em feien com tenir més esperit de lluita i de voler canviar les coses. Mm-hmm. Llavors, jo des de ben petita sempre he tingut bastant...
Esperit revolucionari.
Sí, sí.
Creieu que han canviat els reptes d'un col·lectiu com Hora Bruixa en aquests anys?
Jo crec que sí. Més que res, sí? En parlàvem venint una mica i veient-ho, però clar, no és el mateix lluitar en un moment, no?, en el que el feminisme és desconegut o és rebutjat, però des d'un punt segurament més de desconeixement, que haver dut a terme la lluita que hem fet durant tots aquests anys i batallar contra grans magnats que fan retrocedir en drets que nosaltres ja hem guanyat i hem avançat, no? No és el mateix intentar eixamplar drets que intentar aturar la onada reaccionària que estem vivint a dia d'avui, no? I les conseqüències, fins i tot a vegades nosaltres ara hem fet un cicle de formació que parla justament d'això, que es diu i ara què, no? I justament per abordar les preguntes que ens neixen a les feministes després de tots aquests anys de feminisme, no? Perquè queden moltes portes obertes. Què fem amb tots aquests nois que han crescut amb el feminisme dins les escoles i el veuen com una cosa no sé com dir-ho, enemiga, no?, que els acusa. Què fem amb tots aquests discursos discursos que han calat, amb aquesta reacció en un món en crisi, no? On sembla més fàcil acusar a les persones migrants, a les persones racialitzades, a les persones trans, a les lesbianes, a les dones, no? Dels grans problemes que hi ha, en comptes, no? D'aquestes crisis econòmiques, d'aquest sistema salvatge que ens condemna a la misèria, no? Com que estem en un moment, jo crec que molt diferent, i on ens hem de saber moure nosaltres també per no ser residuals, per no ser criminalitzades, per poder connectar amb tota aquesta gent que està trobant respostes en altres llocs i que sovint van contra nosaltres. No sé com ho veu la Martina, que comença ara...
Sí, o sigui, jo també veig que... bueno, sento que és sobretot a la joventut i a la gent de l'adolescència, perquè sento que hi ha com unes ganes de sempre com portar la contrària. Llavors, com s'havia com establert bastantes coses del feminisme, és com que ara volen portar la contrària i es posen en contra de moltes coses que ja teníem com assumides. Llavors, estaven com sobretot per xarxes, jo ho noto molt missatge de conservador, molt missatge de retorn al passat, de tornar a com idealitzar els valors tradicionals, un altre cop la dona a casa, un altre cop l'home ha de ser la persona que proveeix a la família... I sobretot jo ho veig per xarxes. Jo crec que és molt...
I que aquí jo crec que nosaltres tenim un paper clau, no? És a dir, nosaltres ha passat... O sigui, aquesta reacció s'estava coent a la vegada que hi havia el govern més progressista i més feminista de la història explicant que amb les seves lleis i propostes les solucions, no, els problemes que teníem les treballadores, les dones, estaven resolts, quan la gent veia en el seu dia a dia que aquests problemes no estaven resolts, perquè per molts canvis a nivell legislatiu que tu facis, si seguim vivint en un sistema que estructuralment ens fa diferents i ens fa, bueno, i oprimeix, això no canviava. Llavors, fer passar, no, el sistema com a un sistema amable quan la gent segueix veient, no, com per moltes mesures que s'apliquen, doncs té problemes per arribar a final de mes, els lloguers no baixen, la violència masclista segueix creixent, això genera una circumstància i una situació on les feministes, no, que ens definim com anticapitalistes i que volem un canvi de sistema radical d'arrel, hem de seguir explicant que el feminisme no era això, no, que el feminisme no era incorporar-se en una nova transició en ministeris perquè recanviés, no? Llavors jo crec que aquí tenim una doble batalla, que és contra la reacció, però és també com per seguir defensant que el feminisme venia a subvertir les coses d'arrel, no? No ser apropiat i a ser condecorat en governs i ministeris per no acabar canviant les coses que es venien a canviar.
I per com analitzeu o per què creieu que hi ha una part d'aquesta població jove masculina que veu aquest nou feminisme, podríem dir, com una amenaça?
Jo crec també perquè com que els mitjans de comunicació també a vegades cauen en com intentar demonitzar la figura de la dona feminista i intentar fer creure que el feminisme va en contra dels homes. Jo crec que és una cosa que hi ha molta gent que ho pensa i que realment no té res a veure amb la realitat. O sigui, nosaltres sempre quan parlem d'això sabem que el patriarcat afecta tant a homes com a dones com a persones de gènere dissident, i és molt important saber en quins aspectes afecta cadascú per saber també com afrontar les diferents coses en què ens condicionen a nosaltres i a la nostra vida.
I segurament si nosaltres agaféssim i poguéssim fer també autocrítica, que nosaltres li hem donat moltes voltes a això, no? Nosaltres estem a la vegada intentant explicar que el masclisme i el patriarcat era un sistema estructural i que per tant ens afectava a tothom i que tothom reproduíem, no? O sigui, tant rebent-lo com exercint i reproduint-lo. I a la vegada, mirant com d'entrada no estàvem condemnant, no, a tot de xavals joves que creixien, que encara potser no havien tingut ni relacions sexuals, no, d'anomenar-los violadors, no? És a dir, que hi havia moments, no, i nosaltres entràvem als tallers, als instituts i a les escoles, que és una cosa que hem fet molt durant aquests 12 anys, no, i hi havia aquest punt de dir, és que, i aquesta reacció de dir, és que jo encara no he fet res, i se'm no sé com dir-ho, se'm jutja, exacte, sí. com a agressor, no, o com a opressor. I aquí jo crec que hem de trobar noves fórmules on nosaltres poder seduir o poder construir un projecte per tothom on estiguem transformant els individus, que a la vegada és evident que per com està muntat el sistema acabaran reproduint també aquests rols de gènere, tant unes com altres, és a dir, tant els nois com les noies. Llavors aquí jo crec que tenim un doble repte i no hem d'oblidar que clar, que a la vegada era molt difícil de fer-ho, no? Perquè estàvem en un moment tan bàsic com quan nosaltres naixíem i al cap de pocs anys havíem d'explicar, no, el moviment feminista en general, que et tanquessin a dins d'un portal a guàrdies civils i policies i et violessin era una violació, no? Que no era un abús només. Llavors, clar, era molt, és molt complex i molt complicat, perquè el que ha passat no són grans moments d'esclats, de politització, però també de fer sortir el dolor, la ràbia, no? I això ho has de calibrar a la vegada que intentes no generar una frontera i un enemic amb l'altre, no? Que també pot ser un aliat, però clar, és una mica... una mica complexa, jo crec que d'això hem d'aprendre.
Una tasca que necessita temps i...
Exacte. Sí, sí.
I precisament per articular tota aquesta lluita contra el sistema patriarcal des d'Hora Bruixa, com ho articuleu?
Clar, aquí jo crec que la imaginació ha estat sempre, bueno, ha estat una font d'aprenentatge, no? Des de moltes formes. És a dir, la pròpia existència del col·lectiu, sí que a Sant Cugat hi hagi un col·lectiu feminista de referència que organitza mobilitzacions, no? Que quan una dona ha tingut algun tipus d'agressió té algun lloc on pica la porta, més enllà dels Mossos d'Esquadra, no? O els serveis municipals que han tingut els recursos que han tingut al llarg d'aquests 12 anys on nosaltres hem estat existint. És important, però a partir d'aquí nosaltres hem fet formes diverses, hem utilitzat l'art com a forma d'expressió i de denúncia, hem generat espais de formació i de sensibilització tan interns del col·lectiu, no? Per poder donar-li voltes al món on vivim i aprofundir en les nostres propostes, com per fer sensibilització en general amb els sancugatencs, sancugatenques de la ciutat. Hem intentat, no? De fer això de mobilitzacions marginals a intentar fer coses cada cop més grosses, poder fer actes de denúncia, poder assenyalar lo preocupant que, amb la preocupació amb la que veiem que al nostre carrer Major i centre de Sant Cugat s'hi venguin empanadilles i s'hi venguin, no sé com dir-ho, botigues d'ungles i centres d'estètica només com a cosa que ens crea, que ens queda a la ciutat, no? Per tant, les eines són múltiples, l'agitació, la propaganda, la sensibilització, anar a les escoles a parlar amb els nens, anar al barri de Sant Francesc i crear una xarxa de dones on el suport mutu i l'espai d'escolta i berenar és part del feminisme que nosaltres, no? Contribuïm per fer créixer la ciutat. No sé com ho veus, perquè aquí la perspectiva dels ulls nous...
La Martina, ella senteix que tot el discurs de la Maria és
sí,
el que...
Sí, jo també penso que a vegades també es veu el feminisme com només el 8M i la marxa feminista, però realment hi ha moltes coses detrás d'aprendre, de formar-se, de parlar, de
fer
xarxa.
En el dia a dia.
Sí, fins i tot coses més informals, com poden ser, jo què sé, sortir, anar a dinar, i que això també acaba creant xarxa entre nosaltres i les persones que estem al col·lectiu, que també ajuda molt a tenir com un lloc de suport on poder, doncs, estar com més, una sensació més de protecció.
Vosaltres sou un col·lectiu assembleari i no mixta. Encara hi ha gent que no entén la necessitat dels espais no mixtes, és a dir, aquells on el debat és només entre dones. Per què creieu que són tan importants aquests espais?
Bueno, jo penso que és un tema una mica complicat perquè és un debat que fins i tot ens costa a nosaltres, a vegades de forma interna, com definir exactament com quin és el subjecte del feminisme, però jo no ho veig des de... O sigui, crec que potser mirar-lo des d'un punt de vista de que l'home no pot formar part del feminisme no és l'enfoc que nosaltres li volem donar, sinó és més en el sentit de buscar un lloc on podem estar segures i on podem tenir com una xarxa de persones que viuen unes circumstàncies similars i ens entenem entre nosaltres.
Sí, que segurament aquí jo crec que nosaltres optem per una doble via, no? És a dir, nosaltres fem moltes activitats que són obertes i que serveixen per formar-nos, per donar-li voltes, per organitzar... Fins i tot el comitè del 8 de març li dona un espai i una funció als homes que volen, no?, brindar el seu suport i la seva aportació a una jornada que s'organitza majoritàriament, no?, entre les dones i les identitats dissidents. Hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia, que van pintar jo crec un cop a Baicarca, que deien quan els espais no mixtes eren les cuines, a ningú li preocupava tant, no? Llavors, això és una mica aquesta burla de dir, bueno, mentre hi hagi un sistema tan violent i tan disciplinari contra les dones i contra les identitats dissidents, per nosaltres sí que és evident que fa falta espais propis on poder pensar-se i repensar-se, que això no és excloent amb moltes altres companyes que tenen col·lectius que també s'anomenen feministes i on hi coexisteixen, on hi conviuen, és a dir, el Temerari pròpiament és un espai feminista, però que hi conviuen les entitats tradicionals i de lleure són espais, el Sindicat de Llogateres que participa amb nosaltres també és un espai mixt, no? O sigui, el feminisme es estès des de molts llocs, però la bruixa fem aquesta aportació també d'organitzar, doncs, el que nosaltres entenem que és qui més pateix, per molt que no sigui excloent, els homes ja veiem que també pateixen el patriarcat, tenen més accidents de trànsit, pateixen més suïcidis, tenen moltes més morts de risc, que això es deriva tal qual de la disciplinament patriarcal, de què vol dir ser home i com es força els homes a viure en aquesta societat.
Hem fet referència ja en diverses ocasions al 8M, i com que s'acosta la data, sí que estaria bé que ens expliquéssiu què teniu previst, què heu organitzat per aquest 8M.
Doncs tenim algunes xerrades i alguns events avui per llarg de la setmana. Avui per la tarda tenim una xerrada amb la xarxa de dones de Sant Francesc, que parlarem d'un fenomen nou ara de les xarxes socials, que són les tradwives.
Que explica què és.
Són, és com una, com una moda que està ben ara a internet, que intenta com romantitzar els valors tradicionals de la família tradicional, i com són dones que pujant vídeos d'elles a casa cuinant, cuidant el marit, cuidant els fills, i com romantitzat molt aquesta decisió, entre cometes, que prenen de no treballar i de quedar-se a casa.
És com veure un vídeo de la Falange, de la secció femenina de Falange, però amb la llibertat d'explicar-ho en un reel de l'Instagram. O sigui,
i amb la suposada llibertat la dona en aquests moments.
Desitja. Exacte, sí. De qui desitja ser-ho. No?
Després demà tenim una altra xerrada també, i el dijous tenim l'última assemblea del comitè, que és oberta encara, o sigui, pot venir si alguna persona encara vol ajudar. I després el divendres teníem planejat una classe de ioga i un partit de vòlei, i després el dissabte tenim una jornada també completa amb xerrades pel matí, activitats pels infants, xerrades també per les famílies, i després per la tarda, doncs, la manifestació, i després per la nit teníem pensat també uns PDs i una miqueta de festa també.
Que aquí veurem la pluja que ens deixa fer i que no, però...
Sí, és el que estava pensant, si teniu un pla B, perquè...
Tenim pla B, sí. No patiu.
Sí, sí, sí.
No tenim. Tenim la capacitat de traslladar les activitats a interior, i la manifestació la salvarem com podrem, però les feministes de la ciutat tindran activitat per expressar-se el 8
de març. I què us sembla la participació de les dones santcugatenques en aquesta jornada? La implicació, la participació...
Clar, nosaltres només hem vist gairebé en aquesta trajectòria, si ens ho mirem des de fora, créixer. O sigui, des de que el 8 de març fos una cosa que organitzàvem nosaltres amb altres col·lectius, no?, i era una marxa molt més petita, a tenir comitès de 50 persones, no tothom les coneixíem, no?, mobilitzacions, això de, jo recordo el 2018 com a màxima expressió, no?, de 3.000 persones pel centre de Sant Cugat, haver pogut organitzar piquets, haver pogut organitzar activitats amb la residència pública de la nostra ciutat, és a dir, la capacitat de créixer i d'enxarxar-nos i d'entendre que el feminisme tenia formes diverses, no?, me'n recordo aquí de les famílies d'escoles coeducatives, de la cultura popular de la nostra ciutat participant dels nostres actes, no?, o sigui, jo crec que que ha anat en creixement, i que tot i que sembli a vegades, no?, que el feminisme ja no està de moda, hi ha coses que jo crec que les dones i les feministes en general no estem disposats a tirar enrere, i llavors que veiem com tot i que a vegades nosaltres ens sorprèn, no?, arribar al primer assemblea del comitè i de cop allà veus desenes de persones i penses, ah, no, clar, és que això segueix valent la pena. Llavors jo crec que hem trobat la forma de poder practicar el feminisme des de llocs molt diferents i fer que, per exemple, el 8 de març sigui un punt de trobada d'aquestes coses.
Resulta fàcil per vosaltres arribar a la ciutadania?
Depèn, no?
Sí, jo crec que el que més ajuda sobretot és el boca a orella, perquè és veritat que a vegades ens falten els recursos per poder donar-nos veu, i ens falten els altaveus per arribar a molta gent, però tampoc és com que siguis un missió impossible i siguis supercomplicat.
I que ara és molt més fàcil que quan vam conèixer, o sigui, que quan vam néixer, no? O sigui, que aquest canvi sí que és increïble cap a positiu. O sigui, que és molt més fàcil ara que en aquell moment.
Quantes membres formeu part d'Hora Bruixa ara mateix?
Ara oficialment una vintena. És que hem tingut la capacitat de tenir un exèrcit de reserva, que són totes les dones que han passat per allà, amb les que ens trobem, amb les que fem sopars, amb les que fem dinars, amb les que quan organitzem un aniversari estan amb nosaltres. Llavors som les 20 d'ara, i la sensació aquesta de totes les que han fet possible arribar fins aquí, que segueixen amb nosaltres.
I amb capacitat de créixer, o què veieu a l'horitzó?
Jo crec que molts anys d'Hora Bruixa.
Sí, sí. La veritat és que sí, jo també cada vegada com que en les petites coses que anem fent, jo que sé, els comitès i com altres xerrades, també va venint gent que es nota que també té ganes de participar amb nosaltres de la lluita feminista.
És que valgui la pena viure, que diuen les feministes, no? Xelena, sé que ho diuen, això? Pues...
Doncs queda feina. A la Maria Gordillo i a la Martina Bols agraïm que ens hagin acompanyat avui en aquest programa. Gràcies a les dues. Que
a
vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Som-hi, doncs, és divendres, moment per repassar el més destacat de les xarxes socials, allò que ha fet bullir precisament aquestes plataformes, i com sempre de la mà de Joan Muñoz. Joan,
bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Què? Què m'expliques?
Doncs mira, no parlarem una altra vegada de la Isla de les Tentaciones, que segueix, de fet,
igual?
Segueix
Montoya,
sent tendència.
Continua corrent i criden.
Perquè a més ara va Supervivientes, però bé, com sempre, fugim una mica d'això. I vinc a parlar, doncs, aquest cap de setmana es va donar el tret de sortida al Mundial de MotoGP 2025, com bé sabreu, un primer gran premi a Tailàndia que ha estat dominat de principi a final per Marc Márquez, que s'estrenava com a pilot oficial del Ducati Lenovo Team. I qui també ha estat protagonista, en aquest cas, per una polèmica, no pels seus resultats, ha estat el jove pilot de KTM, Pedro Acosta. I és que el passat 20 de febrer, el murcià va ser convidat a la revuelta, i quan Broncano el preguntava sobre Marc Márquez, ell responia això.
¿Quién más está candidato a español? Está Márquez, ¿no? Como siempre. Con Marc tiene... Claro, Marc sí que... Es duro, es duro el tiburón, ¿eh?
El tiburón de Mazarrón. Bé, doncs, evidentment, quan et pregunta per Márquez i tu respons qui... doncs alguna reacció
no hi ha feeling aquí,
hi haurà. Sobretot és una resposta que no deixa d'indiferent a ningú, perquè Márquez és el millor pilot del món, sobretot perquè quan el pregunten per Jorge Martín, madrileny i actual campió del món, la seva resposta és ben diferent.
¿Qué relación tienes con Jorge, por ejemplo, y tal, con Jorge Martín, que es el actual campeón del mundo?
Con Martín me llevo mejor, pero intento tener la mínima.
¿Por qué?
Al final, ¿tú te llevas con Pablo Moto?
Ahora, pero durante un tiempo sí, o sea, en la tele puedes tener relación con los rivales, sí.
Yo durante un tiempo sí, hasta que corrí con él.
Bé, va una mica d'aquest...
Va de durillo, eh?
Va de durillo, que ja està bé, però clar, després de que Marc Márquez guanyés les dues curses del cap de setmana i Acosta acabés sisè primer i després dinovè, doncs les seves xarxes socials s'han omplert de comentaris dels seguidors del 8 vegades campió del món, comentaris del caire, doncs ara ja sabes quién es Marc Márquez, quién eres tú, etc. Bé, des d'aquí condemnem l'assetjament a qualsevol pilot i, de fet, a qualsevol persona, però no obstant això, cal posar una mica de context, perquè això de Pedro Acosta no és un fet aïllat. Aquesta broma Márquez no és una cosa aïllada. Des que Acosta arribés al Mundial amb només 16 anys, ha estat comparat amb Márquez sempre, pel seu talent i sobretot per la seva precocitat. Des del primer moment, ell s'ha volgut desmarcar d'aquesta comparació.
I'm the new Pedro Acosta, no the new Marc Márquez, you know?
Clar, I'm the new Pedro Acosta, jo marcaré la meva pròpia era, no vull ser el discípule o
el deixeble
correcte de Márquez. Aquest distanciament ha estat un dels seus principals discursos. L'altre ja l'hem escoltat, és la seva insistència en que ell no ha arribat a MotoGP per fer amics.
Sigo pensando que no vengo a hacer amigos y sigo pensando que hay mucho amiguismo en MotoGP, ¿no? No son las batallas que habían antes de Rossi con Biaggi o ruedas de prensa tensa o batallas ya en un pit lane, ¿no?
Home, murcianico, però no es tracta de fer amics, però sí de ser una mica més amables, que mai no saps en qui et trobaràs.
Correcte, sobretot està bé no fer-se enemics, i si aquest enemic ha de ser Marc Márquez, millor que no. Per què? Doncs perquè justament amb qui del món MotoGP que sí que ha fet certes migues, es tracta ni més ni menys de la llegenda Valentino Rossi. I de qui és l'enemic més gran de Rossi? Doncs Marc Márquez. Potser, i només potser, jo no dic res més, aquesta pollita, aquesta broma cap al de Cervera, que és una broma, vull dir que quedi clar, evidentment sap qui és Marc Márquez, s'expliqui a través del seu fanatisme per Valentino.
¿A quién te gustaría parecerte más a Marc Márquez o a Valentino Rossi? A Valentino Rossi.
¿Por qué?
Bueno, he hecho, no te voy a decir mucho porque tampoco es mucha relación, pero he hecho relación desde que me invita a la carrera que hace en invierno.
Haurem de muntar una cursa d'aquestes.
No? Recordem que Rossi odia i segueix odiant a Márquez per tot el que va passar el 2015, que és un episodi que podríem dedicar només un podcast a parlar-ne d'ell. Què més ha passat aquest cap de setmana? Doncs si al caire esportiu el Mundial ha marcat aquest cap de setmana, al món del cinema ho ha marcat doncs la gala dels Oscars. Clar, cada any. Un 11 Oscars de 2025, que si per alguna cosa se n'ha parlat, és tot el que envoltava el film Emília Pérez i sobretot la seva protagonista, l'espanyola Carla Sofía Gascón, nominada millor actriu, i que en els darrers mesos, previs a la gala dels Oscars, havia estat cancel·lada per antigues piulades seves, clarament racistes, i és una mica estrany perquè ella protagonitzava una pel·li mexicana en què el racisme juga un paper. Bé, finalment, l'actriu va assistir a la gala, però no es va escapar dels acudits del presentador i humorista Conor O'Brien.
Carla Sofía Gascón is here tonight. And, And Carla, if you are going to tweet about the Oscars, remember, my name is Jimmy Kimmel.
Bé, per qui no sàpiga anglès, li diu al presentador que si ha de fer alguna piulada, que ell no és Conor O'Brien, sinó que és Jimmy Kimmel, que és un altre presentador i humorista estadounidenc. Finalment, Gascón no va guanyar l'estatueta. Qui ho va fer és Mikey Madison, de només 25 anys, per Anora, una pel·lícula que ha estat clarament la guanyadora de la nit.
And the Oscar goes to... Mikey Madison.
Bé, una gran sorpresa la victòria de Madison, sobretot no per...
I de Nora, també.
Correcte, però no només pel fet de que guanyés a Carla Sofía Gascón, sinó perquè va guanyar Demi Moore, que fins i tot ella, per la seva reacció quan es diu el nom de Mikey Madison, esperava guanyar aquesta estatueta. A més, per un paper a La substància que justament parla d'això, de com les actrius de més de 50 anys es veuen doncs, deixades en banda per actrius de 25 anys, com és el cas de Mikey Madison. Així que mira,
vinga, una no volies mica... caldo?
Doncs mira, aquí tens doble ració. Si dèiem que la gran guanyadora de la nit va ser Anora, segurament la gran perdedora va ser Emília Pérez, perquè de les 12 nominacions només en va guanyar dues. Per millor cançó, molt criticat aquest premi, i per millor actriu de repartiment, en aquest cas, per Zoe Saldaña.
And the Oscar goes to Zoe Saldaña.
Ho van celebrar perquè, clar, amb tantes nominacions i només dos Oscars...
Sí, mira, ella, la Zoe Saldaña, és molt coneguda per papers a Marvel, vull dir, tothom la coneix. És estadounidenca, però és d'origen dominicà, vale? I a la catifa vermella prèvia va estar amb el mediàtic influencer i, sobretot, crític de cinema, un mexicà que es diu Javier Ibarreche. Si l'escolteu, jo crec que la veu us sonarà, ara l'escoltarem, que aquest home porta mesos, és mexicà, recordem, porta mesos criticant, però molt profundament,
yeah,
i amb moltes ganes, Emília Pérez.
No es casualidad que México, el país en el que ocurre la película, es el último en el que va a estrenar. Estoy seguro que ahí la intención es establecer en México una narrativa para que la gente la vea en enero ya con la decisión de me va a gustar porque ya la defendí y porque ya ganó un par de premios. Y eso es un problema por varias razones. La primera, porque se vuelve inatacable una película en la que un director francés decidió contarle a México su historia y se la contó mal. No es un documental ni está inspirado en hechos reales, pero la película deja claro que quiere retratar a México y lo hace como una mala película gringa, donde México solo es violencia y narco y un tantito de telenovela. La película pretende atender el tema de los desaparecidos en México y es absolutamente insensible al respecto.
Sí, és que realment la pel·lícula no només això opina ell, de fet gairebé tots els mexicans que són els protagonistes de la pel·lícula, tot i que tant directors com actors de la pel·lícula han volgut com allunyar-se de Mèxic i han volgut apropar-se, que és un tema més feminista, que són quatre històries de quatre persones, en aquest cas mexicanes i dones, però que podien ser dones russes. Això deia Zoe Saldaña. Bé, doncs Zoe Saldaña, quan s'apropa al micròfon d'Ibarreche, clarament es nota que sap qui és i que porta temps criticant la seva pel·lícula. Doncs després d'entrevistar-la, Ibarreche, el mexicà, deixa un dels moments que ha estat més virals de tota la catifa vermella.
Y cada vez que hablábamos de la película siempre hay amor y siempre hay mucha luz y uno tiene que tomar una decisión. O decido pensar y creer lo que otros quieren que yo vea, o decido pensar y creer lo que yo siento. Y yo prefiero eso.
Hiciste maravilloso. Muchas felicidades, gracias. Porque esta noche te llevas un Oscar.
Gracias.
Zoe Saldaña,
que la ganadora del Oscar, de nuevo, puedo decir, mira, que se lo va a ganar.
El elemento más rescatable de la película de Emília Pérez, le reconozco que llega a enfrentar a un público que sabemos
muy
no
bien,
está de su parte.
Sí.
Yo te puedo decir que a mí me gustaría que Emília Pérez no se lleve un solo premio en la noche.
Yo quisiera que se lleve Zoe Saldaña.
Yo creo que ella tendría que competir en mejor actriz y no debería ganarlo. No mejor actriz de reparto, pero bueno.
A la gent li va cridar molt l'atenció que dos segons després d'estar entrevistant a Zoe Saldaña es girés, mirés a càmera i digués: em sembla una pel·li de merda i no vull que guanyi cap premi. Doncs bé, no va ser l'únic moment viral que va deixar Ibarretxe. Per què? Perquè durant tota la transmissió dels Oscars pel canal mexicà Azteca TV, clar, doncs van reaccionar a tots els premis i ja hem dit que Emilia Pérez doncs va ser la gran perdedora de la nit i el seu equip, tot el seu equip, va reaccionar així a la, a, doncs, a la derrota d'Emilia Pérez, en aquest cas a la categoria millor pel·lícula internacional enfront de A un estoy aquí, que és un film brasiler dirigit per Walter Salles.
¿Cuál también? Esta es la que se llama
tocada con respeto, tocada con una clase de parte de su director, el señor Walter Salles, que entre otras cosas ha dirigido a Gael García en Diarios de Motocicleta, un cineasta que está teniendo su momento. ¡Qué emoción! ¡No ganaron los malos!
Bé, no, no ganaron los malos. Abans de tancar, doncs, crec que és bastant important puntualitzar que un, en aquest cas, que uns directors i una productora francesa faci una pel·lícula sobre una història mexicana és apropiació cultural i que els Oscars, que és una, bueno, doncs, un, està constituït per estadounidencs, és uns premis estadounidencs, estan com està la relació ara mateix d'Estats Units amb Mèxic, doncs vulguin premiar Mèxic a través d'una pel·lícula francesa, doncs és el que no ha agradat gens ni al públic ni als crítics mexicans.
Molt bé, algun últim recordatori?
Sí, sí, que ens podeu, que ja que parlem de xarxes, nosaltres també en tenim i ens podeu seguir doncs, a Facebook, Instagram i també X sota l'arroba connectats a les xarxes.
Molt bé, gràcies.
Bon cap de setmana a tothom.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Gran pantalla amb les recomanacions, les estrenes del cap de setmana. Jordi, Guillem, Sergi, està bé? Molt bona tarda.
Bona tarda. Tornem amb més cinema, com cada divendres aquí al Connectats, i com cada divendres al Connectats amb el cinema, hi ha el periodista de Diari de Terrassa, el Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Doncs farem un mini repàs ràpid a les pel·lícules que s'estrenen, sobretot en destacarem 5 i després parlarem d'altres coses, una d'elles dels Oscars i d'una altra història. Comencem amb Mickey 17, no sé si es diu així, Mickey 17 o Mickey...
Sí, en anglès es diu Mickey 17, Mickey 17. És la darrera producció de Bong Joon-ho, el cineasta...
Als Estats Units, per això.
Sí, nord-americà. El cineasta que va guanyar l'Oscar per Paràsitos, Snowpiercers, The Host, Togja, Memories of Murder. És una pel·lícula de ciència-ficció, un thriller, de fet, que explica la història d'un membre d'una tripulació interestatal que l'envien a un planeta gelat per intentar colonitzar-ho, però després del 17 ve el 18 i el personatge que l'ha de substituir, diguéssim, el clon que ha d'ocupar el seu lloc, arriba i el 17 no deixa entrar el 18, diguéssim. Ah. És una història així de ciència-ficció, sobre aquesta temàtica n'hem vist diverses. És una adaptació del llibre original d'Edward Ashton i es va poder veure al Festival de Berlín.
Molt bé, doncs escoltem una mica d'aquest Mickey 17.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la Tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones.
Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que floten al...
Doncs aquesta pel·lícula de ciència-ficció dels Estats Units, la primera de la qual fem referència, i ens anem... No, continuem a Estats Units, una pel·lícula de terror que es diu Presence, si pot ser enllestim-ho ràpid, sisplau.
Sí, és una pel·lícula que va inaugurar el passat Festival de Sitges, una pel·lícula del aclamat cineasta Steven Soderbergh, el de Sexo, Mentires i Cintes de Vídeo, entre d'altres, amb guió de David Koepp, i està protagonitzada per Lucy Liu, Julia Fox, Chris Sullivan i West Mulholland. És una pel·li sobre una família que arriba a un edifici, a una llar suburbial, diguéssim, a la seva nova casa, i allà comencen a haver-hi presències estranyes, això és el que manifesten els protagonistes, i a partir d'aquí doncs veiem com els va afectant això i com la seva percepció de la realitat es va alterant. És una pel·li que està explicada completament des del punt de vista d'un fantasma.
Molt bé, doncs continuem i ara parlem d'un drama fet a Gran Bretanya que es diu Lee Miller.
Sí, és una pel·lícula biogràfica, de fet, ambientada a la Segona Guerra Mundial, dirigida per Hélène Kouras, música del francès Alexandre Desplat, i que està protagonitzada per Kate Winslet, Josh O'Connor, Andrea Riseborough i Andy Samberg, a banda d'Alexander Sargard. És una història d'una fotògrafa, Elizabeth Miller, és la Lee del títol, el seu nom abreujat és Lee. És una model de moda que es va fer famosa perquè... durant la Segona Guerra Mundial va convertir-se en una aclamada corresponsal de guerra per la revista Vogue, i aquí ens expliquen totes les seves històries d'aquest personatge.
Doncs escoltem una miqueta de Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Bienvenida a la revista Vogue.
Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo.
Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. ¿Te desagrada que te cuestionen? Sobre todo cuando sabes que te equivocas.
Molt bé, doncs de Gran Bretanya ens anem a Espanya, Tardes de Soledad, un documental bueno, del món dels toros, no?
Sí, és una pel·li catalana que va guanyar el passat Festival de Sant Sebastià, va guanyar la Conxa d'Or a millor pel·lícula, i això és estrany perquè, de fet, es tracta d'un documental. És una pel·li del controvertit cineasta de Banyoles, Albert Serra, que explica, més que una història, es fa un retrat d'una estrella del toreig, del sud-americà peruà, concretament Andrés Rocarrey, un torero en actiu, i a partir de la seva vivència del dia a dia amb el toro, doncs es retrata aquesta experiència que barreja doncs el risc d'enfrontar-se a un animal salvatge com aquest amb el deure personal pel respecte a la tradició i tot el component estètic. És una pel·li que no ha agradat ni als defensors ni als detractors dels toros, la qual cosa és una bona notícia, perquè vol dir que és una pel·li imparcial, per dir-ho així, i tinc moltes ganes de veure-la, perquè ja et dic que Sant Sebastià va tenir molt èxit al Festival de Donosti i ara ens arriba uns mesos després a la sala. És una pel·li de 125 minuts.
A mi no m'atrau gaire, però bueno, si s'ha de veure es veurà. I acabarem amb una pel·lícula feta aquí, un drama que es diu Un bany propi.
Sí, és una pel·li valenciana, dirigida per Lucía Casany, amb guió d'ella mateixa, protagonitzada per Carles Sanjaime, Núria González i Amparo Ferrer Bàguena. Explica la història d'una mestressa de casa de 65 anys que atén la seva llar, diguéssim, una dona que no treballa, i a partir d'aquí, o no treballa fora de casa almenys, i a partir d'aquí doncs descobrim que guarda un estrany secret, que és que està obsessionada pels lavabos, pels quartos de bany, i és un espai que on ella es tanca per donar rienda suelta, diguéssim, a la seva vocació, que no és altra que ser escriptora. Ella vol escriure i vol escapar de la seva monòtona vida, i ho fa, doncs, això, tancant-se al lavabo i escrivint, i és el seu lloc on ningú la molesta, no?
Sí, després de que diguessis rienda suelta, recuperaria el programa la setmana passada, però bé, ho deixarem aquí. Escoltem una miqueta d'aquest Un bany propi.
Bon dia. És vostè la senyora Antònia Calatayud? Ta marit?
Lamento informar-li que la senyora Meribeton ha mort en un accident muntant a cavall.
Aquesta herència ascendix a... poc més d'un milió d'euros.
Això és fantàstic.
El senyor Alberto ha de renunciar als seus beneficis conjugals.
Doncs aquest un ball propi que ens portava el Jordi, amb el qual acabem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades, però també s'estrena una pel·lícula d'animació feta als Estats Units, que es diu El dia que la Terra explotó, de la factoria dels Looney Tunes, Grand Tour, un drama fet a Portugal, una altra d'animació feta a Corea, que es diu Super Wings, Màxima Velocitat, un documental fet a Argentina, que es diu Reas, un drama fet a Luxemburg, que es diu Respirando bajo el agua, un altre drama fet a Espanya, que es diu Ilusión de verano, i dos documentals, si no m'equivoco... Bueno, un és Esto no es Hollywood, un documental fet a Espanya, i l'altre que es diu La revolució de les muses, que no m'he apuntat, o sigui, de clar, vull dir, siguem sincers, si és un documental, és un drama, bé, una pel·lícula que tampoc crec que sigui de les més destacades. Vols parlar dels Oscars? Va, digues, va, vinga, va. Va.
Aviam, la millor pel·lícula va
Escolta'm
ser...
Escolta'm una cosa, segons tu, tenim un problema, que no trobem el paper. Vam fer la porra, eh? I el Jordi diu que ha guanyat ell 2-1, però clar, aquí no hi ha cap prova. On són les proves? Les proves, eh? Les proves.
És fàcil, però bé, ens enfiarem d'ell. La setmana passada.
Sí, però ara i... no ens posarem a escoltar el problema de la setmana passada, que ja és passat. El Jordi diu que va guanyar 2-1, Ah, bé, tenint en compte que ell és un expert cinèfil i ha vist moltes de les pel·lícules i jo no en havia vist cap... Doncs...
No n'he vist masses, aquesta any, la
veritat. Bé, val, però més que jo sí, per tant, amb el qual aquest un, o sigui, bueno, el partit de volta igual la monto, entens? Qui va guanyar?
La millor pel·lícula va ser per sorpresa perquè no era de les favorites, sí. Tampoc gran sorpresa, perquè podies de les que podia
sí,
guanyar.
Home, clar, però, si estava allà, podia guanyar.
Però no era de les favorites. Es tracta de la pel·lícula Anora, de Sean Baker, una pel·li que va guanyar el Festival de Cannes, i, en fi, potser
escolta,
Brutalist
cosa,
era més...
Exacte, tothom deia Brutalist.
Sí.
Anora ha rebut crítiques per això, perquè, bueno, retrata una mica la prostitució.
Sí, però és una espècie de comèdia, eh? Tampoc I... és una pel·li independent. Alguns l'han comparat, crec que no va per aquí, però amb la pel·li de Julia Roberts, Pretty Woman, però, en fi. En tot cas, deixa'm dir que és la quarta pel·lícula de la història dels Oscars que coincideix que guanya la Palma d'Or de Cannes i guanya el Premi a Millor Pel·lícula. Les altres tres van ser Dia Cingüella, el 45, Marty, el 55, i Parásitos, el 2019.
Molt bé, tens una obsessió amb Parásitos, que per mi és una pel·lícula sobrevalorada.
Home, té un
sí,
Òscar
sí,
a Millor
sí,
Pel·lícula,
no, home, clar, sí.
I també té la Palma d'Or del Festival de Cannes. No sé si coneixes sí. massa pel·lícules que tinguin aquests dos reconeixements.
Sí, no, sí, escolta, sí, em sembla molt, molt
Alguna
bé.
Cosa deu tenir.
També hi ha gent que li agrada el cinema de terror, vull dir, clar, és que vull dir, hi havia una persona que jo coneixia molt que deia hay gustos, la saps o no?
No sé.
Hay gustos que merecen palos y palos que se darían con gusto. Doncs això és una mica la realitat. Va,
Palma d'Or a Cannes i Òscar a Millor Pel·lícula.
Sí. No,
millor direcció va ser per Sean Baker, el director de Anora. Millor actor, aquest sí, estava bastant cantat, Adrien Brody, per The Brutalist. La millor actriu, Maikie Madison, la jove protagonista de Anora. El millor cançó original, El mal, de la pel·lícula de Jacques Audiard. També, Aún estoy aquí, la pel·lícula de Walter Salles, que competia en les dues categories, es va endur finalment el de millor pel·lícula estrangera. Millor actriu de repartiment va ser per Zoe Saldaña, per Emilia Pérez, que a banda d'aquest premi va guanyar també només la cançó de El mal, com hem dit. Millor actor de repartiment, Kieran Culkin, el germà de Macaulay, per Real Pain. Banda sonora de Brutalist, de David Blumgert. Millors efectes visuals per la segona part de Dune, el guió original Anora, el guió adaptat Conclave i la fotografia de Brutalist.
Molt bé. Doncs això que et deia, i aviam, jo penso que cada un té els seus criteris a l'hora de, doncs, m'agrada aquesta pel·lícula, però Parasitos té un problema molt gran, que és un inici brutal, continua, i llavors arriba un punt, que no el diré, perquè encara és una pel·lícula molt d'allò, que decau totalment. És una mica com la pel·lícula de La infiltrada, que hi ha un moment que decau, i quan una pel·lícula decau, doncs, no pot, per mi, no pot ser una gran pel·lícula. O sigui, sí que pot ser una bona pel·lícula, però no és la pera ni la rapera. Les pel·lícules que no decauen o que tenen un no sé com dir-t'ho, totes les pel·lícules hi ha una escena que la trauries, totes les del món, les que t'agradi més, però hi ha un concepte que és aquell, m'agradaria que no s'acabés mai aquesta pel·lícula, que ni el vaig tenir en Paràsitos ni el tinc amb La infiltrada, per exemple, per posar dos exemples de pel·lícules que
a mi m'agraden
que són molt, molt celebrades, però els hi falta. I Paràsitos, bueno, Paràsitos ja fa temps ja ho podem dir, Paràsitos, quan troben aquell tio allà amagat, a partir de llavors, doncs, aquesta pel·lícula va de caire. I el final és una cosa horrible, histriònica, de pel·lícula de quarta categoria, per mi. Ara, la idea boníssima, la idea és boníssima. Com es desenvolupa al principi? Boníssim. Després ja va la caire. Però bueno, aquesta és la meva opinió. Escolta'm una cosa, tu, escolta, que es va morir amb 95 anys. Havia nascut el 30 de gener de 1930 el senyor, posem-nos a drets, Gene Hackman.
Sí, el van trobar mort amb la...
No se sap el dia, eh? No es pot precisar, perquè no se sap...
Sí, no sap quan feia que estava, en el gos, també.
Va ser la setmana passada, no sé si dijous o divendres.
Bé, estem davant d'un dels grans actors de Hollywood. Feia 20 anys que no treballava, estava retirat. Havia guanyat 2 Oscars per The French Connection, contra l'Imperio del Crimen. Una pel·li que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, també, i per Mississippi Burning, Art de Mississippi, aquella pel·li sobre el conflicte racial. Són només 2, perquè també va fer infinitat de pel·lícules.
Per exemple, Perdón, tu consideres que és millor que Paràsitos? O decau en algun moment?
Home, no sé, és que això de comparar pel·lícules és complicat, no sé.
Sin Perdón també fa una actuació impressionant.
Sí, Sin Perdón fa un secundari, però està bé, està molt bé.
Un secundari fins a cert punt, però bé. Jo, per mi, la millor és Art de Mississippi, és la meva opinió personal, però bueno, jo penso que és el que dius tu, podem recordar la conversació. Fa un petit paper el jovencito Frankenstein, que el fa sense cobrar, perquè a ell li agradava molt la comèdia, tot i que després va fer coses que no tenien...
Sí, no és que fes de dolent, habitualment, però sí que feia de personatges forts, home, de policia, dolent, de xèrif...
Sí, per exemple, Poder Absoluto està molt bé, és una pel·lícula que està molt bé, però aquesta de Jovencito Frankenstein, ell volia sortir, és el que fa de frare, que el... no sé si l'has vist tu, Jovencito Frankenstein.
Fa temps.
Doncs arriba el monstre i llavors ell doncs, el vol cuidar i, bueno, la cosa, doncs, hi ha escena còmica constant. Doncs, noi, escolta, tu, una pèrdua... Clar, bueno, és cert que tenia 95 anys, però més que res pel tema de, saps, apareix amb la dona, amb el gos, vull dir, és una cosa una mica...
Sí, no se sap ben bé el que va passar. Es parlava d'una fuita de gas, possiblement, com a explicació de les morts, però sembla ser que la policia no va trobar gas per enlloc. Per tant, suïcidi, també es va apuntar, no hi havia senyals de violència evidents.
Per això et dic que una manera...
estranya.
No, home, molt tèrbola no, però sí que, ostres, què ha passat, no? Vull dir que és una cosa d'aquelles que sap greu que...
Ell tenia 95 anys, però la seva dona era molt més jove.
63.
Tenia 63, sí, imagina't. Sí.
Doncs, escolta, marxarem amb la banda sonora original de Mississippi's Burning, de 1988, dirigida per Alan Parker. Ell fa gran paper, però també el fa William Dafoe i Frances McDormand. Està sensacional. Doncs marxem amb aquesta música de Trevor Jones fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé. Bon cinema.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.